Bon dia. Les preses Sant Feliu de Pallerols i Sant Joan les Fonts entren a ser zona tensionada de lloguer.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que hi ha hagut un increment molt alt, un creixement molt alt del preu del lloguer en comparació del creixement de l'IPC. Què vol dir això? Doncs que si el 2021, que va ser l'altra anàlisi que tenim dades, no? Que ens arriba dades, el preu del lloguer a Sant Joan estava sobre els 400 i escaig euros, ara estaria a uns 600 i escaig euros. Vol dir que hem tingut un creixement d'uns 200 euros i escaig el preu del lloguer per cada mes. Per tant, és el que fa que siguem municipi tensionat.
Acaben d'escoltar l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Sant Joan les Fonts, precisament, és un dels municipis que entra a ser a aquesta zona tensionada de lloguer. Això suposa que els propietaris no tindran plena llibertat per fixar el preu d'un nou contracte de lloguer en aquest. Aquests tres municipis s'afegeixen a Olot i Besalú, que ja estaven dins aquest mercat tensionat. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 10 d'agost de 2026.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot destina 180.000 euros a la renovació del llumenat públic. 4 espais a la ciutat rebran el canvi d'il·luminació de halògena a LED. Les pluges i els problemes logístics compliquen la campanya de donar sang del mes d'agost. L'associació ha aconseguit 210 bosses de sang i 44 de plasma. Un grup de dones als Hostalets d'en Bas dissenyen banderoles de ganxet per les festes del poble. La iniciativa, que va sortir de forma espontània, pretén decorar els carrers del municipi amb productes reciclables. El torneig de Truc d'Oix continua sent un punt de trobada per mantenir la tradició del joc a la Garrotxa. A les festes d'aquest any, 17 parelles van participar al campionat, superant el nombre de participants de l'edició anterior. En esports, la Unió Esportiva Olot perd contra el Sabadell per 0-3. El conjunt de Roger Vidal no va poder superar ahir al vespre el conjunt arlequinat ni intentar igualar el nivell d'un Sabadell, un equip que ha pujat 2 anys a 2 categories i que actualment jugarà a la segona divisió. El bar de la penya Almogàvers d'Olot i comarca va acollir una jornada del play-off de la Lliga de Primavera de Darts. El bar olotí va rebre la visita de multitud de jugadors de darts durant tota la jornada. I a la contraportada parlarem de Besalú, que iniciarà visites guiades pels espais on s'han fet rodatges de pel·lícules i sèries. Acollir els rodatges d'empreses reconegudes a nivell internacional ha fet que l'increment del turisme hagi pujat significativament.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Plater i ara estudiarà quines són viables. Un cop fets els canvis, Territori obrirà un segon termini d'al·legacions per un pla d'energies renovables que, segons els municipis que s'hi oposen, ja és el més qüestionat de la història de la Generalitat. Salut alerta que mirar directament l'eclipsi pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. El departament reforçarà urgències, oftalmologia i una vintena de centres sanitaris a les zones on el fenomen serà total. Desmantellen una organització que explotava dones sexualment i detenen 4 persones a Castelldefels i Reus. S'ha pogut acreditar una víctima de tràfic d'éssers humans i s'han alliberat 5 dones obligades a prostituir-se. Els delictes al metro de Barcelona baixen un 34% durant el primer semestre d'aquest 2026. La xarxa ha registrat 5.628 fets delictius entre gener i juny davant dels 8.388 del mateix període de l'any passat. A la pàgina internacional, almenys 12 morts en un atac d'Ucraïna en una refineria russa al Tatarstan. Zelensky denuncia que Corea del Nord enviarà entre 30.000 40.000 i 50.000 soldats a Rússia i demana ajuda a Corea del Sud. I el tifó del fin deixa més d'un milió i mig d'evacuats a la Xina i centenars de vols cancel·lats. A Xangai s'han registrat més de 300 litres per metre quadrat en 24 hores, la xifra més alta en 150 anys, i el vent ja ha superat els 150 km per hora. L'apartat meteorològic d'aquest dilluns, comencem parlant de que avui hem conegut els resultats de l'estudi Copernicus, que ja confirma que de moment està sent l'estudi més calorós de l'Europa Occidental al llarg de tota la seva història. Una calor que evidentment és protagonista a casa nostra, a la Garrotxa i arreu del territori català, en un dia on les màximes d'avui ronden i fins i tot ja superen els 30 graus. Una tònica que ens acompanyarà al llarg d'aquesta setmana. En el cas de les núvols, sí que és cert que es generaran al llarg d'alguna tarda, en especialment zones del Pirineu i a casa nostra al Prepirineu, amb possibilitat de xàfecs moderats i puntualment intensos, això sí, amb tempestes més properes a la zona de l'Aran i l'Alt Pirineu. Com dèiem, avui al llarg d'aquesta setmana, màximes properes als 30 graus, i també ja de cara a demà dimarts podem avançar que hi haurà una repetició d'aquestes nuvolades, núvols baixos i també trànsit de núvols alts i mitjans, amb possibilitat de xàfecs dispersos que poden afectar, en aquest cas, el terç nord-oest de Catalunya.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest 10 d'agost de 2026. Els informa Roger Zer, contents de retrobar-nos ja en antena després d'uns dies de vacances i desconnexió. Ara tornem amb l'actualitat de casa nostra. Avui comencem parlant de les preses Sant Feliu de Pallerols i Sant Joan les Fonts, que entren a ser zona tensionada de lloguer. Això suposa que els propietaris no tindran plena llibertat per fixar el preu d'un nou contracte de lloguer en aquest. Aquests tres municipis s'afegeixen a Olot i Besalú, que ja estaven dins aquest mercat tensionat. Informa Aniol Puigvert.
El problema de l'habitatge no només afecta grans ciutats com Barcelona o Girona, sinó que també s'estén per ciutats més petites i pobles. Fa uns mesos, Olot i Besalú van ser els primers municipis de la Garrotxa en entrar en aquesta zona tensionada de lloguer. Formar part d'aquesta llista suposa que, en la pràctica, els propietaris no tenen plena llibertat per fixar el preu d'un nou contracte de lloguer. Molts municipis hi entren perquè el preu de l'habitatge ha crescut prou per dificultar que la població hi pugui accedir. Ara, a l'última llista dels pobles que entraven a ser zones tensionades, també hi ha Sant Joan les Fonts, les Preses i Sant Feliu de Pallerols. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, explica per què el seu poble ha entrat a formar-ne part.
Que hi ha hagut un increment molt alt, un creixement molt alt del preu del lloguer en comparació del creixement de l'IPC. Què vol dir això? Doncs que si el 2021, que va ser l'altra anàlisi que tenim dades, no? Que ens arriba dades, el preu del lloguer a Sant Joan estava sobre els 400 i escaig euros, ara estaria a uns 600 i escaig euros. Vol dir que hem tingut un creixement d'uns 200 euros i escaig el preu del lloguer per cada mes. Per tant, és el que fa que siguem municipi tensionat.
Les Preses és un dels altres municipis tensionats. De fet, l'alcalde, Albert Danés, explica que no hi ha habitatge al municipi i el que hi ha és a un preu molt elevat. Diu que actualment Les Preses compta amb un total de 1.940 habitants i que no pot créixer més. Tot i això, Danés explica què suposa per l'Ajuntament de Les Preses entrar a ser zona tensionada.
Entrar en aquesta zona tensionada d'habitatge, doncs això ens dona unes eines per gestionar i per contenir aquesta pressió, doncs, en els preus. Evidentment, doncs, ara haurem de tirar, doncs, de l'índex que recomana habitatge, doncs, a l'hora de ficar preus de lloguer, i a l'hora també, doncs, els grans tenidors que tenen més de 5 habitatges, doncs, tindran una normativa que també és aplicable, doncs, per aquests grans tenidors, i bueno, creiem que també serà una manera per regular i per destensionar, doncs, el problema de l'habitatge al nostre municipi.
Tot i que el poble té algunes cases que es podrien rehabilitar, des de l'Ajuntament tenen clar que un dels objectius és poder oferir habitatge a tots aquells veïns i veïnes que han crescut al poble i que al cap d'un temps han d'acabar marxant. Un dels exemples és la rehabilitació de l'antic Ajuntament, on es fan pisos en els pròxims mesos.
Una de les preocupacions és aquesta que tenim com a prioritat en el nostre municipi. Ara també sortirà el Pla de Pobles, que volem intentar fer alguna proposta en temes d'habitatge, a veure si podem tenir alguna subvenció i enfocar-la, com estem enfocant sempre, amb això, sobretot gent que ha nascut a les preses, gent que ha viscut tota la vida a les preses, sobretot els joves, que és una part molt important de la societat i del nostre col·lectiu, que puguin quedar-se a les preses, perquè realment això sí que ens sap molt de greu, que gent que ha nascut, crescut i ha viscut a les preses hagi de marxar, es vulgui quedar i hagi de marxar per la manca d'habitatge.
A Sant Joan les Fonts també hi ha molt poc lloguer, no obstant això, des de l'Ajuntament gestionen uns 48 pisos de protecció oficial, més una desena conjuntament amb la Sareb i l'Agència Catalana de l'Habitatge. A més, Vidal explica que també obriran 10 pisos per a persones de més de 70 anys en dues fases diferents.
Realment hi ha molt poc lloguer i segurament això és el que explicava abans, no? Que haver-hi tan poc en oferta per poder ser demandada, doncs això fa que el preu s'encareixi. Llavors nosaltres el que hi ha és el poc lloguer que hi ha, doncs està tot, és que realment analitzem, i a part d'algun habitatge en el barri vell que potser sigui ja molt, molt degradat i que convingui fer reformes per poder posar a lloguer, la gran majoria de possibilitats del nostre municipi estan cobertes amb lloguer.
La realitat és que els ajuntaments poc hi poden fer a l'hora en què els seus pobles entrin a ser zones tensionades de lloguer, perquè aquestes directrius venen des de la Generalitat. Tot i això, deixen clar que el problema de l'habitatge no és només un problema de ciutats, sinó que també afecta a pobles petits de tot Catalunya.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot destina 180.000 euros a la renovació de l'enllumenat públic. Quatre espais de la ciutat rebran el canvi d'il·luminació d'halògena a LED. El nucli antic serà un dels espais beneficiats i suposarà un estalvi energètic important a banda d'augmentar la seguretat gràcies a la quantitat de llum que donarà la nova il·luminació, informa Jan Bretxa.
L'enllumenat públic és un dels elements claus durant les nits. Molta part de la ciutat es troba amb una il·luminació halògena, una tecnologia antiga que consumeix molt més i il·lumina molt menys que els llums LED, la nova proposta de l'Ajuntament. En parla Agustí Arbós, alcalde de l'Ajuntament d'Olot.
Creiem que és important que el centre de la ciutat estigui molt ben il·luminat, és un tema de seguretat i també un tema de generar un ambient més proper, no? En forma part de totes les actuacions que anem fent al centre de la ciutat. Per tant, aquest projecte al final té quatre apartats, un de molt important al centre de la ciutat, el nucli antic, que passa al carrer dels Sastres, al carrer Bellaire, al carrer Major, etc. Vull dir, tots aquests carrers de l'entorn de la plaça Major, amb un increment d'il·luminació i una millora de l'enllumenat.
El Firelet entrarà dins dels quatre apartats que l'alcalde proposa, on es canviarà els actuals LED per uns de més tecnologia i amb millora d'il·luminació. Amb aquesta millora es beneficiaran parts de la ciutat que fins ara no havien estat mai il·luminades. El pont de Sant Roc n'és un exemple on es col·locaran algunes balises. També el carrer Jolis Pellicer, que no en tenia. Una part d'ell, l'il·luminació.
Estem parlant d'un pressupost de l'entorn de 180.000 euros, estem parlant de molts punts de llum, molts i molts, i a més, que no ho he dit abans, això ens suposa un estalvi energètic i per tant també econòmic. És una tecnologia que, tot i fer més llum, és molt més eficient energèticament i genera molt més estalvi energètic.
Cada any l'Ajuntament d'Olot destina una partida a canviar la il·luminació. Aquesta vegada ha sigut una de les partides més grosses que ha fet en aquest àmbit.
Per altra banda, les pluges i els problemes logístics compliquen la campanya de donar sang del mes d'agost. L'associació ha aconseguit 210 bosses i 44 de plasma. La campanya d'aquest estiu s'ha fet enfocada especialment a la població més jove.
Olot ha rebut aquesta setmana la visita del Banc de Sang i Teixits amb motiu de la campanya d'estiu. Enguany tenia l'objectiu de crear consciència sobre el jovent. Finalment, s'han aconseguit 210 bosses de sang, 44 de plasma i hi ha hagut 23 oferiments i 16 primeres donacions. La vocal territorial del Banc de Sang i Teixits de la Garrotxa, Montse Soler, explica que problemes logístics i sobretot les pluges de tarda que hi ha hagut durant la setmana han complicat una mica la campanya.
Dijous i divendres ens va ploure a la tarda. Llavors a l'edifici Parc Nou no ens van sortir els números previstos, per tant se'ns va baixar ja la quantitat de donacions. tot i que el local és adequat, està ben preparat perquè hi tenim aire condicionat i podem fer-hi plasma i tot, però no, els números de la previsió no els vam fer. Clar, amb la pedra que ens va caure, aquestes pluges que estàvem tan esperant, ens van fastiguejar una mica la donació de sang. I ahir a la tarda ens va passar el mateix. Unes tempestes tan fortes, la gent, el més habitual és que no surti. En contra d'això, és que avui dissabte a l'Escola Malagrida tenim més donacions del que esperàvem.
Alguns donants de sang i plasma expliquen per què fan aquests actes socials.
És una manera d'ajudar a la societat i és bo que hi ha menys gent que pugui donar plasma que no pas donar sang. I donar sang tota la vida, he donat sang pràcticament des que vaig tenir els 18 anys, he anat durant un cop cada 3 mesos, que és quan es fan les campanyes aquí a Olot, i un dia em vaig decidir a donar plasma perquè van dir que això, que hi havia menys gent compatible per poder donar plasma, menys gent apta, es necessiten unes venes bastant gruixudes per poder encabir l'agulla, entenc jo, i llavors bueno, em vaig animar, no? I ara des de llavors a l'hora d'apuntar-me hi ha l'opció d'apuntar-se per donar sang o per donar plasma i gairebé sempre escollo plasma.
Mira, és tan senzill que és una necessitat vital que tenim o podrem tenir tots en algun dia i crec que no costa res venir a ajudar una mica a fer un acte com aquest, a donar sang.
Pel que fa a la donació de sang, Soler comenta que els grups sanguinis més necessaris són l'O positiu i negatiu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Un grup de dones als hostalets dissenyen banderoles de ganxet per les festes del poble de la Vall d'en Bas. La iniciativa, que va sortir de forma espontània, pretén decorar els carrers del poble amb productes reciclables. El municipi garrotxí va celebrar les seves festes amb un inici passat per aigua.
Un grup de dones als hostalets han tingut un paper important al posar color als carrers del poble per les festes d'enguany. A mig desembre de l'any passat va sorgir la idea de fer aquestes banderoles i una de les veïnes del poble que ha participat en aquest procés, Rosella Agostera, ens parla com va sortir aquesta iniciativa.
El diumenge a les tardes, de les 5 fins a les 7 o quan ens ve bé, ens trobem per fer labors. Una fa ganxet, l'altra mitja, l'altra fa punt de creu i allà vam començar a parlar perquè vam començar a fer d'aquests quadres grans i vam fer rodones, vam començar a pensar que podíem fer alguna cosa amb les banderoles. Com que ja prèviament s'havien fet amb robes, que van quedar precioses, i bueno, doncs ara amb ganxet, un pas més. I així es va començar i, bueno, i anar fent.
Durant aquests mesos s'han fet les banderoles seguint uns patrons, mantenint un mínim de coherència per tal que totes les formes i colors poguessin combinar correctament. Per la seva part, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, se sent satisfeta que en aquests municipis petits es facin aquest tipus d'iniciatives per tal de poder fer comunitat. Defineix a les dissenyadores com a dones treballadores que han aconseguit fer una proposta sostenible que pot perdurar en el pas del temps. L'alcaldessa fa una valoració del que suposa per l'Ajuntament de la Vall d'en Bas que es portin a terme aquestes idees.
Bé, com pots imaginar, des de l'Ajuntament estem molt contents cada vegada, no?, que els veïns, no?, acaben unint-se, no?, i creant coses com la que estem vivint avui, llàstima de la pluja, però ahir quan estàvem penjant, no?, aquestes banderoles, que ja, bueno, no sé ni com dir-ho, no?, perquè aquestes sanefes, aquest treball tan elaborat, bueno, doncs a tots ens feia molta il·lusió, no?, veure com quedaria, veure aquest treball, no?, que és una cosa de moltes estones, no?, de molta dedicació.
La mateixa alcaldessa reconeix que li agradaria que tots els carrers del poble poguessin estar plens d'aquestes banderoles en un futur. Durant la vesprada de divendres es va fer l'aixecament de les banderoles a la plaça del poble, donant el tret de sortida a un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics.
I avui el torneig de truc continua sent un punt de trobada per mantenir la tradició del joc a la Garrotxa. A les festes d'aquest any, 17 parelles van participar al campionat, superant el nombre de participants de l'edició anterior. Els organitzadors tenen molt clar que mentre hi hagi jugadors, el torneig seguirà vigent per aquestes dates.
Al municipi d'Oix s'han celebrat les festes d'aquest cap de setmana i, com ja és habitual al poble, s'ha organitzat el tradicional torneig de truc. un joc de cartes que ha perdut influència en el relleu generacional. Un dels organitzadors del torneig, Albert Pons, ens n'explica el funcionament.
El campionat que fem per la Festa Major és un campionat que és de tipus eliminatoris, tot i que fem unes rondes prèvies perquè tothom pugui jugar com a mínim 3 partides.
El mateix Pons ha aprofitat per recordar que fa 50 anys ja s'organitzaven torneigs de truc a Olot. Per tant, és una tradició generacional que pels veïns del poble té rellevància i també per a la cultura dels jocs de cartes catalans. L'organitzador dona el seu punt de vista sobre mantenir la tradició de jugar cartes.
En general, els jocs que són propis de la tradició catalana. No hem d'oblidar que el truc, l'origen del truc és dels països catalans, tots els països catalans i fins i tot dels nostres cosins germans d'Occitània.
Les noves tecnologies han tingut influència en que cada vegada sigui menys habitual veure les noves generacions jugant a cartes. Com a curiositat, l'Albert ens comenta que a Sud-amèrica hi ha un joc semblant que es diu Trueque, habitual d'Argentina i Uruguai. Aquest any, els guanyadors s'han endut una copa, un dinar al Casal d'Argelaguer i 40 euros en efectiu.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que va perdre ahir al vespre contra el Sabadell per 0-3. El conjunt de Roger Vidal no va poder superar ni intentar igualar el nivell d'un Sabadell, que és un equip que ha pujat 2 categories en només 2 anys i que aquest any jugarà a la segona màxima divisió del futbol nacional. Un doblet de Miguelete i un gol de Joel Prego van ser els que van pujar al marcador en tot el partit. L'Olot ara s'esplaçarà a Banyoles per disputar el pròxim partit, que serà el torneig de l'Estany aquest dimecres i divendres, amb rivals com el Peralada, Figueres i Banyoles.
La Unió Esportiva Olot ha pogut disputar un partit contra el Centre d'Esports Sabadell, un equip que fa 3 anys encara jugava a la mateixa categoria del conjunt de Roger Vidal. El protagonista del partit varen ser els del Vallès, on al primer quart d'hora Miguelete va obrir el marcador de penal a causa d'unes mans del jugador olotí Escoda. El segon va venir 15 minuts més tard. Aquest cas l'autor va ser Joel Prego amb una assistència de Miguelete. L'Olot va tenir una clara ocasió del davanter vàlid prop d'acabar el partit. I a l'inici de la segona part va provar de fer gol, però el Sabadell va apretar més intensitat. En només 2 minuts, Miguelete va marcar el seu segon gol del partit. Allà el marcador no es va moure més amb el que quedava. L'Olot va haver de jugar amb 10 jugadors a causa d'una expulsió del davanter vàlid al minut 60. Allà va ser com el partit va quedar decidit. Un Olot que va tenir molta possessió de pilota i un joc davant d'un rival de segona divisió. Roger Vidal és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Ells estan ja en un punt competitiu per sobre nostre, crec que la setmana que ve comencen ja competició. És normal, no?, que estiguin en un punt per sobre nostre, però fa greu no haver defensat l'àrea com tocava, però tenim setmanes per corregir-ho i toca fer-ho.
El conjunt garrotxí, just per festes d'altura, començarà la seva lliga regular. El partit serà a casa contra el Club Deportivo Ebro. Per això és molt important encara trobar un 11 ideal i de disposar de jugadors del juvenil i el filial. En parla el jugador de la Unió Esportiva Olot, Uri Ayala.
Bé, la plantilla, la veritat és que molt bé. Jugadors de proximitat, jugadors amb qualitat, els jugadors que estan arribant ens estan aportant molt de dinamisme, molt de aquest 1 contra 1 que ens falta poder dalt, molt de treball a mig del camp. Llavors, bé, acabar de quadrar 4 coses, acabar de que agafi les idees del míster d'en Roger i a partir d'aquí treballar i tots anar a la mateixa direcció.
El pròxim encontre de l'Olot serà el torneig de l'Estany aquest dimecres, on jugarà contra el Figueres, Banyoles i el Peralada.
I de futbol passem a parlar de darts, perquè el bar de la penya el Mugàvers va acollir una jornada del play-off de la Lliga de Primavera de Darts. El bar olotí va rebre la visita de multitud de jugadors de darts durant tota la jornada. El dia va acabar amb victòria per l'equip garrotxí, el Mugàvers.
La Lliga de Darts va aterrar Olot durant la setmana passada per disputar una nova jornada del play-off. Els equips que conformen el torneig van passar-se pel bar de la penya dels Almogàvers en aquest tram de la temporada. Al final de la jornada, ben entrada la nit, l'equip vencedor van ser els Almogàvers A. Ara mateix, el grup està liderat pel 9-7 d'Arzà, el grup 2 pels Almogàvers A, el grup 3 divendres pel New Central Park i el grup 4 pel Central Park La Clau. La pròxima jornada del campionat serà el 19 de setembre al 8-7 de Llagostera. La Lliga està celebrant la seva 25a edició i han decidit incorporar dins el seu circuit una parada per la capital garrotxina a un dels temples blaugranes de la ciutat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Besalú iniciarà visites guiades pels espais on s'han fet rodatges de pel·lícules i sèries. Acollir els rodatges d'empreses reconegudes a nivell internacional ha fet que l'increment del turisme hagi pujat significativament. Alguns dels espais que es visitaran seran el Micvé, sota el pont, el campanar i un escenari al mateix pont.
La contraportada.
Besalú s'està convertint en un dels destins més atractius per les grans empreses audiovisuals a escala internacional de la Garrotxa. Turisme Garrotxa desenvolupa les funcions de Film Office de la Garrotxa, un servei que té com a objectiu facilitar l'arribada i la gestió de produccions audiovisuals al territori. Aquesta tasca es desenvolupa en coordinació amb la Catalunya Film Commission, una xarxa impulsada per l'Institut Català de les Empreses Culturals que promou Catalunya com a destinació per produccions audiovisuals. Precisament, el passat medieval de la Vila Comtal ha obert les portes als rodatges de pel·lícules i sèries d'èxit mundial. I és que Besalú ha sigut escenari de la sèrie Westworld, Cobra Kai o Land of Woman. Després del rodatge de la pel·lícula Enredados, a Live Action, fet a finals de juliol, el regidor de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, fa una valoració del que suposa pel poble tot aquest èxit.
Doncs és un somni per qualsevol població que part del seu treball diari sigui el turisme. És el desitjar per una població que te vingui una empresa, com en aquest cas com Disney, i te digui que vol venir a gravar perquè tens un marc immillorable i el vol utilitzar per una pel·lícula.
Mas destaca que amb aquest últim rodatge de Disney, durant les gravacions, es van desplaçar fins a 500 persones fins al poble, tot plegat sense comptar la gent que ha vingut al municipi atreta pel fenomen.
El que ens fa és que, com a visió que tenim des de Turisme i des de l'Ajuntament de continuar treballant pel turisme, perquè som un poble turístic i hem de treballar, ens obre uns ventalls nous que els hem de tenir en compte i no els podem obviar. A nivell econòmic, evidentment, a nivell econòmic vol dir que molta gent ha vingut aquests dies a veure la gravació.
Gràcies a aquest últim rodatge, Besalú compleix amb el requisit que permet a l'Ajuntament posar en marxa una nova ruta de visites guiades, als espais on s'han gravat certes pel·lícules o sèries.
Podem dir que nosaltres continuarem amb aquesta ona, aquesta cua que aporta aquest tipus de turisme, que existeix, que és així, i farem unes visites on la gent podrà anar a veure i podrà entendre i coneixerà els espais, perquè no tots són en obert, també hi ha molts espais que són tancats, coneixerà els espais i què es va gravar i podran veure el que es va gravar a cada lloc.
En aquestes visites es recorreran llocs emblemàtics del poble, com ara el Micvé, el campanar, el pont i també un punt a la vora del riu. A més, l'Ajuntament tindrà cedit material d'algunes d'aquestes superproduccions.
Fet la contraportada a Besalú, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 10 d'agost de 2026. Més actualitat, com sempre, a les xarxes socials de Ràdio Olot, a garrotxadigital.cat i a partir de les 3, aquí, a l'antena de Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.